Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope, el dia en què sabem que a Santa Fe del Penedès qui triarà l'alcalde serà l'atzar, serà una moneda a l'aire. Les eleccions ja han acabat amb empat entre dues llistes i totes dues van obtenir 124 vots. Ara la Junta Electoral haurà de revisar les paperetes i si n'hi ha alguna de nula, la balança podria decantar-se. Però si totes són vàlides, Junts per Santa Fe i Alternativa Independent de Santa Fe s'ho jugaran a cara o creu. A la resta, comença el ball de pactes. Alguns potser preferirien la moneda a negociar, però no és tan fàcil, tot i que a menys de 48 hores després de les urnes ja tenim al Camp de Tarragona el primer pacte de govern. Ara els ho expliquem. Repassarem avui tota l'actualitat. També ens fixarem en una iniciativa d'un grup de veïns i comerços dels barris de Ponent de Tarragona per crear una xarxa d'ajuda per la gent amb problemes per cobrir les necessitats bàsiques. A partir de la una, Nacional 240, anirem a buscar la recepta de la setmana amb la nostra cuinera del mes de maig, que avui s'acomiada. I a partir de la una, a partir de dos quarts de dues, tornarà el Sibarita del programa. Són amants de la cuina japonesa? Doncs han d'estar molt atents a la història que ens porta avui l'Albert Rosa. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe, ens poden escoltar a través del web o l'app de Cop. És molt fàcil, ja ho saben. Han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Aleix Poblet. Bon dia.
Bon dia. Atenció amb el vent al sud de la província de Tarragona perquè bufa amb força. El mestral podria arribar amb ratxes de 70 km per hora i a la resta de la província, això sí, tenim el vent força variable, suau. Les temperatures pateixen pocs canvis, 27 graus a Reus i a Tortosa, 26 a Tarragona, 24 al Vendrell i Gandesa amb 22 graus. El cel el tenim poc ennuvolat o pràcticament serè amb alguns núvols alts per tota la província. Per demà dimecres seguirem amb el vent de mestral amb intensitat, amb ratxes durant el matí que podrien arribar als 80 km per hora, però a la tarda aquest vent anirà perdent intensitat i es quedarà amb un vent variable amb brises. El cel el tindrem serè durant pràcticament tot el dia i les temperatures baixaran. 28 graus de màxima tindrem a Tortosa, 23 a Gandesa i a Reus, 22 a Tarragona, 21 al Vendrell. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
A Cambrils, menys de 48 hores després de tancar les urnes, ja tenim pacte de govern. Esquerra Republicana, amb Camí Mendoza, ha pactat a l'Ajuntament amb Junts per Cambrils i el nou Moviment Ciutadà d'Oliver Klein. Camí Mendoza deixa així a l'oposició al PSC d'Anna López, amb qui havia governat en l'anterior mandat. Aquest nou tripartit suma majoria absoluta amb 12 dels 21 regidors a l'Ajuntament. L'alcaldessa, Camí Mendoza, repeteix en el càrrec, reconeix que la situació política que viu Catalunya ha condicionat aquest canvi de PSC en el tripartit. I a Cambrils han estat els més ràpids i les més ràpides, però un cop repassades les xifres comença la resta el ball de pactes. I és que en molts ajuntaments és l'única via possible per tirar endavant el govern municipal. A l'Ajuntament de Tarragona encara no està clar el futur després de l'empat tècnic entre PSC i Esquerra Republicana. Josep Fèlix Ballesteros manté la posició de negociar amb tothom, de ser generós, no descarta un pacte amb els republicans i diu que si finalment acaba l'oposició no dimitirà. Per part d'Esquerra Republicana, avui han començat la ronda de contactes per assegurar la investidura de Pau Ricomà. Busquen aliances amb Junts per Catalunya, la CUP i els comuns per acabar amb 12 anys d'alcaldia socialista. Pau Ricomà no contempla ara mateix asseure's a parlar amb el PSC perquè mantenen la màxima de buscar el canvi. I a Reus, Carles Pellicer està disposat a reeditar el pacte amb Esquerra Republicana i ara Reus. Diu que els reusencs han avalat la gestió conjunta feta fins ara i per això obrirà converses amb Noemí Llauradó i amb Daniel Rubio per constituir un govern, diu, revalidat, sòlid i estable amb 15 regidors. A més, el cap de llista de Junts per Reus ha estès la mà al PSC d'Andreu Martín per segellar un acord de 21 per al segle XXI, diu Pellicer, que garanteixi amplis consensos. I més enllà dels ajuntaments, Esquerra Republicana s'ha imposat a la Diputació de Tarragona, ha obtingut 11 dels 27 diputats de l'ens supramunicipal, són 4 més que en l'anterior legislatura, i se situa com la força amb més representació per davant de Junts per Catalunya. La composició de la Diputació per als propers 4 anys ja es coneix, encara que falta que s'oficialitzin els resultats per part del Ministeri. Tot i ser la primera força, Esquerra queda lluny de la majoria absoluta. Junts per Cat, amb 8 diputats, que n'ha perdut 3, i el PSC amb 7, que n'ha guanyat 1, tenen l'opció de revalidar el pacte de govern, ja que sumarien majoria. D'altra banda, Ciutadans conserva l'únic diputat que tenia, mentre Partit Popular i la CUP es queden sense representació. Tampoc ha entrat en Comú Podem. I pel que fa als Consells Comarcals, Esquerra Republicana, acord municipal, guanya en 6 dels 10 Consells de la demarcació de Tarragona. Els republicans han guanyat amb majoria absoluta al Montsià, la Ribera d'Ebre i el Priorat i s'han imposat amb majoria simple al Baix Camp, el Baix Ebre i la Conca de Barberà. Candidatura de Progrés del PSC ha estat la força més votada al Tarragonès i al Baix Penedès, una comarca on ha sumat 3 consellers. Per a la seva banda, Junts per Catalunya ha revalidat victòria a la Terra Alta i a l'Alt Camp, on ha perdut la majoria absoluta. I notícia també a Altafulla. Félix Alonso no recollirà l'acta de regidor i deixarà la primera línia de la política. L'encara alcalde en funcions i candidat d'Alternativa Altafulla pren la decisió després de quedar en segon lloc per darrere de l'Eina, que ha aconseguit 5 regidors i suposadament podrà governar amb un pacte amb Junts per Altafulla. N'ha aconseguit 2. Félix Alonso ja havia anunciat en campanya que renunciaria a l'acta de regidor si no continuava com a alcalde. Amb això arribem a les 12 i 28 minuts. Evidentment, la notícia política del dia és aquest acord a Cambrils. Com els dèiem, menys de 48 hores després de tancar les urnes, ja hi ha pacte de govern. Esquerra Republicana pacta amb Junts per Cambrils i Nou Moviment Ciutadà canvia de soci de govern, deixa fora el PSC. Aquest nou tripartit a Cambrils suma, com els dèiem, 12 dels 21 regidors, majoria absoluta. Però anem amb altres qüestions. A banda de resultats electorals i de pactes, els expliquem avui també que la marihuana està darrere d'un repunt d'assalts violents en domicilis al Camp de Tarragona. Han crescut un 35% en el darrer any. S'ha passat de 43 a 58. Gran part d'aquests fets estan vinculats a activitats delictives, especialment al tràfic de drogues, i els protagonitzen grups que volen robar plantacions de marihuana. En canvi, són comptats els robatoris on els lladres fan ús de la violència amb persones alienes al narcotràfic. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el cap dels Mossos d'Esquadra, la regió policial del Camp de Tarragona, Ramon Chacón, ho explicava així.
En un grup que són gent que planta marihuana a casa seva, que això és un fet que ha augmentat moltíssim, se'n guanya molts diners, hi ha moltíssima gent que està plantant marihuana a casa seva, o és en una fàbrica que tingui, etc. Què passa? Que la gent que es dedica a aquests entorns, inclús la gent que entre ells es venen, com que sap que té marihuana, va a casa seva i li fa un assalt i li pren la marihuana. I s'esbarallen entre ells. I d'aquests fets hem tingut. Que aquella persona presenta una denúncia i de fet és un robatori també violent a casa seva. Tot i que hagin anat a robar-li droga, que és una cosa il·legal, el fet punible també és que és un robatori amb violència en domicili. Bueno, doncs investiguem qui ha robat i, evidentment, la persona que ha assaltat doncs, també la detenim per tràfic de drogues.
Lligat al repunt també d'assalts, són freqüents els patrullatges de veïns que actuen pel seu compte per evitar robatoris. Una pràctica que l'intendent dels Mossos creu que s'ha d'evitar a tota costa. Les xarxes socials, però, diu, no hi ajuden gaire, es difonen rumors alarmistes que en la gran majoria dels casos res tenen a veure amb la realitat. Alguns ja són recurrents, com els suposats intents de segrest de nens i nenes a les escoles. Segons Chacón, cal fer una crida a la calma i moure els recursos amb rapidesa on es doni una problemàtica greu de debò.
Quan la gent fa... No, això és responsabilitat nostra. Llavors, quan els veïns decideixen unir-se per fer patrulles veïnals, doncs nosaltres hem d'intentar aconseguir que no ho facin a tota costa. Bàsicament perquè és la nostra funció, no la d'ells, fer aquesta prevenció.
12:31. El premi del dia és per al conductor al que han enxampat a atenció a 227 km per hora a l'AP7 a Tarragona. El va enxampar un radar que va capturar la imatge de la infracció. El conductor és de Reus, té 35 anys, anava gairebé doblant el límit permès en aquest tram, que és de 120. Ja l'han denunciat penalment. I també els expliquem en successos que un conductor d'autobús de Tarragona es troba de baixa després de ser agredit per un passatger. Va passar fa una setmana, era una línia en direcció a Campclar. L'home es va colar dalt de l'autobús amb un abonament escolar. Quan va passar-li a una altra persona perquè també pugés, el conductor li va retreure l'acció. L'usuari se li va encarar, li va clavar dos cops de puny i li va prendre els diners. Després li van caure per terra. A hores d'ara no s'ha presentat denúncia. Fons municipal recorden que els autobusos que es van incorporar el 2008 ja porten mampara per protegir el conductor. Vinga, canviem de qüestió. Els expliquem també que el Delta de l'Ebre s'ha convertit en porta d'entrada a Europa d'espècies invasores que ataquen l'ecosistema i el sector primari. Si fa 9 anys saltava l'alarma amb el caragol Massana, que continua perjudicant cada any milers d'hectàrees d'arrossars, l'arribada del cranc blau no ha estat menys preocupant, sobretot per als pescadors i productors de moluscos a la costa de l'Ebre que veuen impotents com aquest crustaci està alterant l'ecosistema i els perjudica greument. Sergi Castellà i el seu fill, per exemple, han hagut de renunciar a pescar sípies, pelaies o dorades com havien fet tota la vida. La seva activitat com a pescador es basa ara, explica, gairebé de manera exclusiva en capturar cranc blau. Ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Pues vull dir, obligat a anar al cranc, perquè no pots anar a les demés espècies. Sí que pots anar, però les reds o les xarxes te les trenca totes. Vull dir, en qüestió d'una setmana, una red que era nova, però en qüestió d'una setmana està tota trencada. Tots els marins de per aquí hem fet això, perquè mos han vist obligats a anar a agafar este cranc. Perquè avui és impossible anar a una altra cosa.
Amb el canvi climàtic com a teló de fons i les cada vegada més càlides temperatures tot l'any, el relatiu fred de l'hivern no l'ha deixat momentàniament aturat com molts esperaven. Els mariscadors i productors de moluscos de les badies es compten també entre els grans perjudicats. Segons Miquel Carles, president de la Federació de Productors de Molusc del Delta de l'Ebre, el cranc blau s'ha convertit en el principal responsable de les pèrdues d'entre el 15 i el 20% de la producció que ocasionen els depredadors.
Bueno, és un problema greu pues, perquè prolifera moltíssim i el curiós és que el cranc que es pesca a la badia del Fangar, no sé per què, però predominen el que són femelles i això ens ha creat un problema molt gran perquè és un depredador més astut i més listo que els altres, com la dorada i el sarg. Vull dir, este depredador ens talla les reds de plàstic, ens les talla, trepa, és capaç de trepar a un metro fora de l'aigua i baixar per l'altre costat.
De moment, la recepta de la Generalitat per combatre'l passa per la seva captura intensiva i la comercialització. Això ha obligat també a canviar els hàbits de pesca, ho explica Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita.
Aquesta espècie, quan s'enganxa un peix, va, se'l menja per s'enganxar ell i causa unes destrosses considerables als trasmalls dels nostres pescadors. Llavors, el que sí que ha sigut un recurs complementari o substitutiu del que ells anaven fent habitualment. O sigui, nosaltres no volíem aquest cranc al nostre entorn, perquè a part es menja recurs propi i productes que nosaltres subestàvem a Llotja, sobretot marís, bivalve, com ara el grúmol, el catxel i, bueno, i diverses espècies més.
Durant el passat mes d'abril i aquest de maig, la mitjana se situa al voltant dels 660 quilos al dia, ja que moltes barques busquen altres tipus de pesca mar endins. Però de cara a l'estiu, quan el cranc té més activitat, les xifres es poden tornar a disparar. Segons el registre de la Confraria de Sant Carles, la xifra total capturada fins a aquests moments en els últims 3 anys de captura supera els 150.000 quilos. I en plana cultural els expliquen també que l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social té en marxa la 20a campanya d'excavacions al jaciment del Molí de Sal, a Vimbodí i Poblet. Els treballs van començar el passat dia 13 i acabaran el 8 de juny. Estan dirigits per l'investigador Manuel Vaquero i també per Susana Alonso. L'objectiu és arribar a la base del nivell B1, a la zona oest del jaciment, amb una antiguitat superior als 14.000 anys, per poder encetar l'excavació del següent nivell, que es data en 15.000 anys d'antiguitat. Aquest nivell correspon a les ocupacions humanes més antigues documentades fins ara en aquest jaciment de la Conca de Barberà. passen 36 minuts de les 12. Avui estem pendents en esports d'una operació policial que ha acabat amb la detenció de diversos jugadors de primera i segona divisió per presumptament haver participat en una trama d'apostes esportives amb partits arreglats. De fet, va ser un partit del Nàstic el que va fer saltar les alarmes d'aquesta operació. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia. El Huesca Nàstic de la temporada passada ha sigut el partit que ha desencadenat una sèrie de detencions de jugadors i directius. Recordem que en aquell partit el Huesca ja era equip de primera i el Nàstic arribava jugant-se la permanència. Finalment, els tarragonins van guanyar 0-1. Després de l'enfrontament van saltar les alarmes al món de les apostes perquè s'havia mogut una gran quantitat de diners durant l'enfrontament. Aquest matí s'ha iniciat una operació policial on, segons informa l'agència EFE, es preveuen 11 detencions. Per el moment, hauria estat detinguts Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid, Borja Fernández, que es va retirar recentment del Real Valladolid, Carlos Aranda, exjugador de primera, Íñigo López, actual jugador del Deportivo A Coruña, Agustín Lasaosa, president de la Societat Deportiva Huesca, i el cap dels serveis mèdics del club, Juan Carlos Galindo. La seu del Huesca està sent intervinguda aquest matí i als detinguts se'ls acusaria de pertinença a una organització criminal, corrupció entre particulars i blanqueig de capitals.
Doncs amb això arribem al final. Tanquem el bloc informatiu amb repassada de diaris. El de Tarragona, llegim avui una entrevista amb Josep Fèlix Ballesteros, que diu «No dimitiré, aunque vaya a la oposición». Al Reus Digital destaquen a aquesta hora que Pellicer es mostra disposat a reeditar el pacte de govern amb Esquerra i ara Reus, i al Tarragona Digital destaquen que Ponent, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau són els barris artífecs de la victòria de Ballesteros. Al diari més, Junts per Catalunya i el PSC reeditaran, diuen, el pacte a la Diputació de Tarragona, i al Tarragona 21 destaquen que Esquerra Republicana comença avui els contactes amb les forces que li poden assegurar la investidura. Passen 38 minuts de les 12. Ens aturem dos minuts per la publicitat amb uns quants consells imprescindibles i continuem.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las sanciones.
Información los siete días de la semana. Al día en 13.
Con Nuguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El próximo jueves 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en el que Carlos Herrera y Herrera en COPE estarán en la sede de Roche Pharma España con los protagonistas que trabajan para hacer frente a esta enfermedad. Recuerda, el jueves 30 de mayo, Herrera en COPE con Roche Pharma España, compañía líder en innovación.
Herrera en COPE, COPE Tarragona Reus 93.5 y COPE Terras de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, anem ara cap a Tarragona per conèixer més sobre la iniciativa d'un grup de veïns i veïnes de la zona de Ponent, que s'han unit també amb comerços dels barris de Torreforta, Camp Clar i La Granja. S'han organitzat per recollir aliments bàsics. El Banc Obrer està en marxa des del mes de novembre a Tarragona i ajuda ja entre 15 i 20 famílies. En parlem avui amb un membre d'aquest grup, és en David. David, què tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Un placer tenerte por aquí. Oye, cuéntanos un poco cómo surge la idea de crear este Banco Obrero.
Vale, te explico. Mira, a ver, la idea surge de, bueno, el Banco Obrero ya existe, ¿vale?, en muchas otras ciudades, ahora mismo con las ciudades más grandes donde está, pues, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, ¿vale?, muchas ciudades, luego ciudades más pequeñas también, y bueno, aquí en Tarragona, pues entre un grupo pequeño de personas que descubrimos, bueno, como este proyecto, lo que se dedica a hacer, pues estamos de acuerdo en que la situación en nuestros barrios pues merece que pongamos de nuestra parte para intentar cambiar algo. Entendemos que esta opción, pues por lo que ahora te explicaré, nos pareció la, bueno, pues correcta y nos pareció consecuente, ¿no?, con lo que nosotros pensamos, y decidimos empezarla, pues eso, con gente que conocíamos, lo fuimos desarrollando, y hasta el día de hoy que contamos con unas 15-20 familias y subiendo con el proyecto.
Uh-huh. Esto desde noviembre, por tanto, la gente, o sea, no sé cuántos empezasteis, ¿empezasteis ya los 15-20 o esto ha ido creciendo poco a poco?
Que va, empezamos siendo 3-4, sí, empezamos a moverlo.
O sea, corrió la voz, ¿no? Y la gente se ha empezado a unir a esta iniciativa. Creo que lo interesante, además, es, queremos que nos cuentes cómo funciona, porque las propias personas que formáis parte de este grupo, de esta iniciativa, pues estáis implicados porque sois también receptores, ¿no?, de todo lo que se consigue.
Exacto, sí. La dinámica que existe aquí es que no hay una división entre voluntarios y gente que recoge la comida como tal. Que sí, que aunque dentro del proyecto haya gente que no recoge comida, simplemente está porque quiere, sí pueden ir como voluntario, pero al final es como que todos formamos parte de un todo, nos dividimos diferentes tareas y entre todos pues nos ayudamos ahora mismo a lo que es a recoger alimentos, ¿no? Pero sí que tenemos otras aspiraciones más allá de simplemente recoger alimentos, como hacer en otras ciudades que, por ejemplo, hacen jornadas de limpieza de barrio, paran desahucios, hacer actividades deportivas. Pues nosotros estamos enfocándonos ya a crecer un poco más y hacer algo más, ya que aparte de recoger alimentos.
Uh-huh. Un poco la idea, David, por lo que me cuentas, es crear una red de apoyo que a veces pues mucha gente la encuentra en la familia, ¿no?, o en amigos, pero que al final esto vaya más allá, incluso con gente que igual no conoces, crear esta red un poco de apoyo, de soporte, no solo pues consiguiendo alimentos, sino dando pues eso, ¿no?, mucho más allá.
Exacto, sí. O sea, es crearlo de forma organizada y que tenga, bueno, que pueda ir más allá del que tú un día ayudes a tu vecino, ayudes a tu familiar, pues que vaya mucho más allá y se cree esa cohesión, ¿no? Entonces, claro, lo que buscamos sí es ayudarnos entre los propios trabajadores para disponer de una herramienta que nos sirva, no solo para obtener alimentos, también para luchar por los problemas que por nuestra condición de clase pues nos encontramos cada día, como eso, como puede ser degradación de los barrios, desahucios, presencia de drogas en el barrio, que entraría dentro de esto de la degradación que te he dicho. Bueno, entonces pues es organizarnos y luchar por esto, bueno, por estos derechos nuestros, luchar de una forma organizada y consecuente, hacerlo nosotros. Sabemos que eso no nos lo va a dar nadie, lo tenemos que, claro, que conseguir nosotros, no pidiéndolo. No nos lo van a dar.
Uh-huh. David, una cosa que me parece también importante destacar es que evidentemente esto está funcionando y está empezando para pues recogida de alimentos, ¿no?, que es una necesidad básica, imprescindible. Sí, pero a vosotros no os gusta que hablemos en este caso, que se hable del concepto de caridad, ¿no?
Exacto, sí. Nosotros rechazamos completamente el concepto de caridad. Para nosotros la caridad, por ejemplo, los bancos de alimentos habituales, ¿vale? Digo primero que respeto completamente la labor de los voluntarios que van, no culpamos a ellos de lo que nosotros consideramos que son al final esos bancos de alimentos, ¿no?, sino lo que son en sí, lo que representan. Y bueno, hacen lo contrario a lo que hacen nosotros, aunque den comida también. Te dan tu lote y hasta el mes que viene, ¿no? Y eso en caso de que a lo mejor no se te acabe la ayuda porque te dura solo para 4 meses, tengas que hacer infinidad de trámites burocráticos para que te den una bolsa de comida y tener que estar pidiendo, yendo y a humillarte pidiendo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ellos, el objetivo que buscan, pues no es nada más que mantener lo que hay, no tienen ningún propósito transformador. No te explica de dónde viene la pobreza, no te explican por qué no puedes alimentar como toca a tus hijos o tener una vida digna. Nosotros lo hacemos, nosotros nos organizamos y entre los que estamos nos ayudamos a salir adelante y entendemos que la naturaleza de nuestra condición es la desigualdad entre clases sociales.
¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo os organizáis para hacer esta recogida y el reparto de alimentos?
Vale, pues nosotros hacemos asambleas periódicas, ¿vale?, cada 2-3 semanas, y pues hacemos un planning de, bueno, las recogidas las hacemos delante de un supermercado, como en Torreforte tampoco, en la zona de Torreforte en el pueblo no hay muchos, más o menos siempre es en el mismo, la gente ya nos conoce por estar allí, y bueno, pues entre 3-4 personas que tengan disponibilidad, pues intentamos hacer una recogida a la semana, normal la hacemos, y bueno, nos organizamos ahí y tenemos unos folletos que explican brevemente lo que hacemos, que nos dedicamos a recoger alimentos no perecederos, etcétera, para apoyar a familias trabajadoras en situación precaria. Entonces la gente pues entra al supermercado, le damos el folleto, le estamos a la puerta nosotros, ellos nos sacan voluntariamente lo que puedan, lo que quieran aportar, y bueno, pues vamos recogiendo. Entonces pues en una tarde pues nos sacamos pues a lo mejor en dos recogidas nos da dos, tres recogidas para abastecer a todas las familias para hacer un reparto cada tres semanas, por ejemplo.
Claro. En este caso, ¿cómo habéis buscado la ayuda, la complicidad de los comercios pequeños de estos barrios de Torreforta, de Camplay y de La Granja?
Sí, lo de los comercios pequeños lo pensamos porque al final, claro, nosotros, si estamos impulsando la solidaridad del barrio, pues al final no podemos limitarnos simplemente, porque al final con la recogida lo que estamos haciendo sí que es, o sea, esa grande superficie sí que le estamos, o sea, estamos trabajando con ese comercio que al final no se corresponde tampoco con nuestra condición, ¿verdad? Y
yeah,
pensamos que con los comercios pequeños pues sí que estaría bien estimular también la vida de los comercios pequeños en el barrio, que al final son gente que vive con nuestras mismas dificultades y, bueno, pues que forman parte de la vida activa del barrio también. Y lo que hacemos es, bueno, pues hemos hecho rondas de pasar por los comercios, hablar con los comerciantes, a conocerles, muchos de ellos todavía los conocíamos, ¿no? Explicarles un poco el proyecto y sobre todo pues con el tema, por ejemplo, de productos frescos, pues con carnicerías, pescaderías, etcétera, lo que hemos hecho es pues acordar que ellos pues productos que no vayan a vender, pues un par de días antes nos lo den, nosotros hacemos un reparto inmediato y podemos aportar a las familias algo más, ya que no sea simplemente arroz, macarrones, tomate, aceite, sino también productos frescos y pues igual en verdulerías, etcétera. Y con los comercios que no son de productos frescos, como pueden ser bares, incluso hasta en copisterías, bueno, panaderías también, se me olvidaba, hasta en copisterías, hasta en tiendas de ordenadores, ¿no? Hemos puesto pues la hucha,
¿sí?,
del Banco Obrero, y la gente ahí deja voluntariamente dinero, con ese dinero compramos alimentos, que luego también se me olvidaba, a los pequeños comercios, los que te he dicho, les ponemos la hucha y con lo que les dona la gente en esa hucha, nosotros a ellos les compramos los alimentos. O sea, que ellos estamos revitalizando su comercio también y nos estamos dando un apoyo mutuo.
Uh-huh. Un poco esta iniciativa con los
entonces,
comercios
pues,
va en esa línea.
Consiste en que nosotros estamos, o sea, nos están ayudando ellos, le estamos ayudando nosotros y consiste en eso, en un
claro,
apoyo mutuo y en organización común.
Claro, claro, lo que decía, ¿no? Pues insistes en esta, o sea, es un paso más en esta idea de crear una red de apoyo, ¿no? De al final es verdad que en los últimos años cada uno, pues en esta sociedad vamos muy por libre, ¿no? Es muy individualista,
sí,
y aquí lo que estáis haciendo, además de ayudar, pues eso, con alimentos, ¿no? De primera necesidad, es eso, tejiendo esa red al final, ¿no? Saber quién es tu vecino y qué necesita.
Sí, la mentalidad de la caridad, lo que nosotros tenemos que hacer es individualizar la pobreza.
Claro.
Es que tú, pues, no puedes con lo tuyo solo, pues recurres a algo más grande para ir avergonzado que te dé una bolsa de comida. Nosotros lo que queremos es que sepas, o sea, que hay mucha más gente, que estamos como tú, que te podemos ayudar, que nos podemos organizar y que, pues, con un poco de implicación que no supone ninguna labor titánica, pues podemos sacar adelante algo ya. Parte
uh-huh.
Ahora pues vamos a, bueno, se me olvida también, si sí, vamos a disponer pronto de un local que nos traerá un vecino del barrio.
Muy
y
bien.
Pues con ese local pues podremos, porque ahora nos está ayudando la Asociación de Vecinos de La Granja y tenemos ahí los alimentos, pues alistan nuestras cosas, nos echan un cable. Pronto tenemos nuestro propio local, haremos actividades deportivas, haremos charlas, haremos cosas y aspiraremos a un poco más allá de lo que estamos haciendo ahora.
Uh-huh. De hecho, uno de vuestros planes también a medio largo plazo es llegar también a otras zonas, ¿no? Más allá de la zona de Ponen en la que ahora pues estáis trabajando.
Claro, claro, no nos ponemos límites. O sea, si ahora mismo tenemos capacidad para trabajar solo en estos barrios, pues si en un año somos 50, 60, 70... vamos a estar, lógicamente, en otros barrios, en toda Tarragona y en todos los sitios en los que podamos extendernos. O sea, el objetivo es extender la solidaridad a todos los puntos donde sea posible.
¿Necesitáis también manos, David? Porque en este caso lo hemos dicho al principio, ¿no? La gente que está involucrada en esto es gente que también pues puede o no beneficiarse, digamos, de la ayuda que se consigue.
Sí.
Pero aunque alguien, digamos, no tenga esta necesidad, puede también echaros un cable, supongo.
Claro que sí, tenemos mucha gente que... Yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy... Por ponerte un ejemplo, yo no estoy recogiendo comida ahora mismo. Ahora mismo pues tengo una situación en la que más o menos puedo mantenerme, tampoco voy, pero bueno. Y sí, tenemos gente que no está recogiendo la comida, entonces, claro que sí, sin ningún problema. Es decir, es lo que buscamos, la solidaridad la puede ejercer tanto una persona que lo necesita como una que no. Simplemente es que entiendas la naturaleza de lo que haces, porque lo haces y que es un hoy por ti, mañana por mí. Yo sé que mañana me puede hacer falta perfectamente. Claro. Y voy a tener que recurrir a la misma gente a la que estoy ayudando yo ahora.
Claro. Si alguien que nos está escuchando ahora pues está conociendo ahora esta iniciativa del Ban Obre de Tarragona, ¿cómo os puede encontrar? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Vale, mira, nos puede contactar por el, bueno, por el correo lo tienes, lo que pasa es que el correo no me acuerdo ahora, si lo puedes decir tú, si lo tienes
sí,
ahí.
Sí, lo busco ahora enseguida, dime, ¿qué otra fórmula hay?
Mientras tanto digo, vale, pues tenemos un Instagram, ¿vale? Donde la gente puede verlo y puede contactarnos directamente, sobre todo si es gente joven, ¿no? Que tenemos bastante. Y bueno, el Instagram, si buscan Frente Obrero Tarragona, ¿vale? Nos encontrarán directamente y pueden contactarnos por mensaje directo. Y luego aparte doy un número de teléfono, ¿vale? Que es el que con el que contacta a la gente, ¿vale? Que nos quiere ayudar. Uh-huh. Doy el número.
Sí.
Lo digo, ¿vale?
Sí, dilo, dilo.
673
¿Sí?
390-313.
Vale, perfecto. 673-390-313 y el correo electrónico es bancoobrerosolidarioalimentos@gmail.com. bancoobrerosolidarioalimentos@gmail.com.
Pues, gracias, porque no sabía exacto yo ahora.
Claro, no, es que tanta información, yo me lo tengo que apuntar todo, David, cada vez estoy peor. Pues oye, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido estos minutos. Enhorabuena por la iniciativa y cuando queráis, pues aquí estamos. Volved cuando queráis.
Bueno, a ti muchas gracias por darnos la oportunidad de decir esto, de propagar un poco nuestro mensaje y pues lo he dicho, que cualquier persona, tanto si necesita ayuda, que no tenga ninguna vergüenza en decirlo, tanto si es de esta zona que hemos hablado como de cualquier otra zona de Tarragona, que no tengo ningún problema y cualquier persona que quiera ayudarnos, pues tenemos los brazos abiertos, ¿vale? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 20 nuevas por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Gaudeix de la mar i de la Costa Daurada amb Mònica Hotel. Mònica és un hotel de 4 estrelles superior, situat al cor de Cambrils i a pocs metres de la platja i el Club Nàutic, que t'ofereix tot el que necessites perquè les teves vacances siguin inoblidables. Informació i reserves a hotelmonica.com. Mònica, un hotel amb encant a Cambrils, Tarragona.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es. Vins, el Sibarita, la recepta de la setmana, Disco Cope, Pàgina Zero, tot això ho trobaràs a Herrera en Cope a Tarragona. El magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco de 12 i 20 a 1. Cope Tarragona. Estàs informat.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona, parking para nuestros clientes.
Menys de 5 minuts per arribar a la una. Rick, perquè està l'Estefania escoltant la cançó i està dient, és ella? No és ella?
Es que jo...
No. Clar, a veure, senyors i senyors, 28 de maig. Avui ella en fa 51, que ja signava jo per estar a uns quants menys tan bé com ella. Kylie Minogue l'any 87 es va fer molt coneguda, entre altres coses, per aquesta cançó, I Should Be So Lucky. Escolta, m'ha pogut la nostàlgia, Estefania. Podria haver posat una cosa més actual? Sí, però m'ha pogut la nostàlgia. Però bé, anem a l'actualitat, que sempre acaba colant-se als primers llocs del més comentat a la xarxa, i suposo que avui no és diferent, no?
No és diferent, no. El trending topic és, bueno, és curiós, perquè hi ha molt de fandoms que la gent, no?
Sí.
Que és... Y el trending topic es Ask Reche, porque Alba Reche, concursant d'Operación Triunfo de la sí. passada edició, habrá llançado un mensaje de que li preguntin o que...
Algun... Que estas cosas se
sí,
m'escapen.
Y le han de preguntar a ella y pues Ask Reche es la...
Y es trending topic a España, sí, sí, això sí, ara
sí,
mateix.
Sí, sí, la gent pues li està preguntant.
Això hi ha un número de tuits? De quants?
2.588.
Bé, per saber una cosa relacionada amb la vida personal d'aquesta noia o de música, ha tret música o és vida personal?
Jo crec que serà més, li preguntaran sobre què farà d'aquí endavant perquè no ha tret res.
Bé, doncs escoltin, això és el més comentat avui a Espanya, malament deu estar l'actualitat, a veure.
Sí, és el trending topic, no sé com...
Torna'm l'esperança, Estefania, què més hi ha?
Doncs tenim al segon lloc Feliz Martes.
Bé, bueno, ja m'ho esperava.
Per donar una mica d'alegria.
Sí.
I després, al tercer lloc tenim Raúl Bravo, perquè com hem dit abans, hi ha aquesta operació policial i és un dels detinguts, un dels jugadors detinguts, i a més podria ser el cabecilla, no? de l'organització.
Sí. Recordem, això ho hem explicat a la banda de l'informatiu, que està en marxa un operatiu de la policia, hi ha diversos detinguts a aquesta hora, segons avançava l'agència EFE, per una suposada trama d'apostes lligada a les apostes esportives amb partits que haurien pogut estar arreglats.
Sí,
això és el que sabem fins ara de moment. Hi ha uns quants detinguts. I ell, Raúl Bravo, és ara mateix trending topic per aquesta raó, no la millor, suposo, evidentment.
També tenim al quart lloc Dia Nacional de la Nutrició.
Molt bé, dia 28 avui, sí senyor, és veritat.
I a la cinquena posició el Huesca, perquè el Huesca Nàstic va ser el partit que ha desencadenat això i el president ha sigut detingut, el cap mèdic
del club.
Sí, sí, també dels serveis mèdics. Llavors el Huesca també és trending topic.
Molt bé, doncs veurem com evoluciona això, és notícia del matí, evidentment. Ara vaig a veure què ha passat amb el barretxe, noia, perquè... Bé, doncs amb música arribarem al punt de la una, els deixo amb Kylie Minogue, després amb els serveis informatius de la cadena COPE que posaran llum sobre totes aquestes notícies i moltes més de l'àmbit nacional i internacional. I què passa després, després del butlletí? Doncs que encetem el migdia COPE Tarragona, primer ja saben, parada en aquesta nacional 240 Tarragona i Lleida, recepta de la setmana, i a partir de 2:15, si són amants de la cuina japonesa, atenció que avui l'Albert Rosa, el nostre sibarita, ve amb una història que no es poden perdre.